Com ens enganyem amb els contes de Disney, Marcel?
Has vist?
Déu-n'hi-do, eh?
Déu-n'hi-do.
Qui s'ho anava a dir, eh? Qui s'ho anava a pensar? Ara, quan li expliquis algun conte al teu criu petit, no, que no sigui d'aquests, eh? Marcel Besolí, molt bon dia.
Hola, bon dia, Àlex.
Com anem?
Bé,
sí?
Fent, sí.
Com influeix la tracció d'un vehicle a l'hora de conduir?
Home, doncs, avui en dia, gràcies als controls, no gaire, o la gent no ho nota gaire, però si tirem una mica la vista enrere o desconnectem els controls, influiria molt. O sigui, realment, hem de pensar que a l'hora de que el cotxe passi per la curva o a l'hora de que nosaltres accionem el pedal del gas, doncs, depenent d'on estigui la tracció, doncs el cotxe reaccionarà d'una manera o d'una altra. Mm-hmm. Per això, doncs, els famosos trompos amb un cotxe tracció trasera o el famós subviratge, no? Que el cotxe se'n va al davant amb un cotxe davantera o el cotxe se'n va en planxa amb un 4x4, doncs, depenent de la nostra conducció, el cotxe actuarà d'una manera o d'una altra. Però avui en dia, gràcies als grans controls de tracció que hi ha, doncs, la gent quasi ni ho nota. Crec que, no sé si va ser BMW, va fer una enquesta un cop amb els seus clients demanant quin tipus de tracció tenien els seus cotxes. O sigui, recordem que aquesta marca, quasi tots els cotxes que fa són tracció darrere, i el client doncs, contestava que no ho sabia, realment. O sigui, no sabien quin tipus de tracció tenia. O sigui, avui en dia la gent, o molta gent, té un cotxe i no sap quin tipus de tracció és el seu cotxe.
BMW i Mercedes, majoritàriament tracció al darrere?
Fins ara sí.
Una gran majoria de les marques, tracció al davant.
La majoria tracció davant.
Tracció sí. Davant.
O ara 4x4.
O ara 4x4, no, fixa o variable, no?
Sí, bueno, ja la tracció 4x4, que sempre les quatre rodes empunyen el cotxe per igual, o si no hi ha la famosa tracció 4Motion de Volkswagen o 4Matic de Mercedes, bueno, o X-Drive,
que reparteix
la tracció depenent de les condicions amb les quals estàs conduint. És a dir, si el cotxe perd una mica de tracció del darrere, doncs passen tracció davant i van.
Però si anés amb una recta, amb una autopista, amb una autovia...
Normalment són tracció davant, normalment. Uh-huh. Però n'hi ha que són, per exemple, 100% tracció davant, ¿vale? Per exemple... no em vull enganyar, però em sembla que els Golf, els famosos 4Motion que a Andorra n'hi ha un plec, doncs aquests cotxes sempre són tracció davant, menys quan el cotxe patina una mica, llavors li passa tracció a darrere. Però després hi ha cotxes que el que fan és repartir un percentatge de... O sigui, sempre són 4x4, però potser són 90% davant, 10% darrere. Llavors, o sigui, depenent de si el cotxe perd tracció, va passant o va repartint... la tracció, fins a poder hi ha marques que poden arribar a passar al 100% al davant o al 100% a darrere, depenent del que està passant a la carretera.
Tu has dit abans, si no desconnecto els controls, perquè hi ha cotxes que permeten aquesta qüestió, em vas dir que l'únic que no es podia desconnectar, recordo una vegada, era l'ABS,
sí.
Aquest, i vas dir, sort que no es pot desconnectar.
Sort, sí.
Però t'explico, si posem en un plat de la balança la seguretat que em dona la tracció que sigui, i de l'altre el consum, què faries pesar més tu? Què influeix més?
Pensant que estem vivint a Andorra, i jo faria la tracció. Però sí que és veritat que hem de saber per què volem un cotxe i per què serveix un tipus de tracció. ¿Vale? Mm-hmm. És a dir, hi ha molta gent que compra un cotxe 4x4, d'acord? Tracció total, pensant de que és la salvació a l'hora de conduir sobre la neu. És a dir, em compro un 4x4, ja sé conduir sobre neu, surto de casa, està nevant, puc arribar a la feina sense ningú problema, patapum, el xafo, ostres, aquest cotxe no va tan bé com jo em pensava. Vale. Què passa? Que els cotxes, és a dir, la tracció no condueix per nosaltres, d'acord? Llavors, hem de saber realment per què volem els cotxes. Llavors, sí que si fiquem en una balança, jo prioritzaria la tracció perquè em dona un punt més de seguretat. Si escolleixo doncs, un cotxe 4x4, en aquest cas, si parlem d'Andorra i de la conducció sobre neu, però bé, si jo tinc un cotxe 4x4, que és el meu cotxe familiar, per dir alguna cosa, i després tinc un cotxe més petit, un Panda, per dir alguna cosa, per anar per la neu, no em serveix de res que aquell cotxe familiar sigui 4x4.
Clar.
Llavors, arriba un moment que hem de saber per què volem els cotxes. Clar, jo no em puc... O sigui, em puc comprar el cotxe que vulgui, però si jo haig de mirar el consum, haig de mirar per què vull el cotxe. Clar, si jo vull un cotxe per viatjar a l'estiu, a mi m'és igual que el cotxe sigui 4x4, perquè realment, a l'hora de conduir, la gent això no ho percep. és a dir, no ho percep tothom, vale? És molt difícil avui en dia, ja dic, amb la mà de controls que hi ha i tot, saber si ens tapessin els ulls, no? Saber si aquell cotxe és 4x4 o és tracció d'avant. És a dir, si jo vull un cotxe 100% per conduir cada dia sobre el meu pam-pam, doncs jo sempre recomano que si ens és igual, anem cap a 4x4.
O sigui, per exemple, si jo he d'escollir un cotxe per comprar-me aquí a Andorra, potser ara algú que ens estigui escoltant, un dels arguments per tu important seria on visc.
Sí. I si
és diferent viure aquí a Andorra la Vella que viure a l'Insal?
És diferent viure a Sant Julià o a Andorra que viure, sí, que viure a la Cortinada, per exemple. Uh-huh. Per què? Doncs perquè, bueno, avui en dia el temps està canviant bastant, no? Fins fa uns anys enrere, doncs, Andorra nevava sempre per igual. Si mirem una mica enrere la història, ara veiem que cada cop Andorra, Escalde, Sant Julià, Anavall, cada cop neve menys. I gràcies a Coex, doncs, realment la carretera a la que ens despertem ja està quasi neta. En canvi, si vivim de parròquies altes, com que la quantitat de neu que cau és molt més alta, no donen abast, tot i que ho fan molt bé, però no donen abast a treure tota la neu, i realment, doncs, sí que tenim més possibilitat de conduir sobre neu. Vale? Llavors, si jo visc a Arinsal, haig de ser conscient de que si surto cada dia de casa per obligació, haig de tenir un cotxe que em permeti arribar a casa. Òbviament no em puc comprar el que vulgui, però el cotxe superesportiu tracció darrere per anar cada dia sobre la neu.
Per què és pitjor un cotxe tracció al darrere quan hi ha neu?
Això és...
que ho entenguem, Marcel? Sí.
A veure, és molt fàcil. Quan tu vas amb línia recta, vale? Bueno, primer de tot, on hi ha el pes... Vale? Amb els cotxes normals és el davant, perquè hi ha el motor.
És on hi ha el bloc de motor.
Clar. Com més pes hi hagi, més tracció. Vale? En canvi, al darrere, si portem la maleta totalment buida, no hi ha passatgers ni res, al darrere no hi ha ningú tipus de
pes. Perquè, per exemple, com hem dit, amb un BMW tenim el motor igualment davant, sí, però la tracció al darrere.
Clar. Llavors aquí què passa? Que al darrere va molt lliure de pes, vale? Tot el pes està al davant. Si agafem, si ens imaginem, doncs, el cotxe pla, com el pes està al davant, vol dir que el cul va un pelet aixecat, no?
Exacte.
Vol dir que a la que tu acceleris, doncs, aquesta roda va lliure de pes i llavors pot ser que patini una mica més. Això quan estem parlant d'un cotxe totalment en línia recta, vale? Llavors, aquí pot ser que el cotxe perdi una mica més de tracció, però simplement és per falta de pes, vale? Si li fiquéssim molt pes al darrere, vale? El cotxe avançaria quasi per igual, vale? Després l'altre problema és el pas per la curva, d'acord? Quan jo giro sense ningú tipus d'accelerar, el cotxe girarà per igual, vale? Però al moment que jo hagi d'accionar el gas per sortir de la curva, una cosa és que algú, perquè ens hi fem una idea, algú estiri el cotxe amb una corda pel davant, d'acord? A favor de la pendent i a favor de la curva, el cotxe és com que anirà del morro, i l'altra cosa és que t'empenyin per darrere. Vale? Llavors, el cotxe, quan algú empeny per darrere, és com que op, li fa perdre perquè el morro va suelto i perd una mica de tracció del darrere. Clar, vale? Clar. També quan tu dones gas...
Molt gràfic això que has explicat tu, sí, de la corda i d'empenyes.
Quan tu dones gas també has de pensar que el cotxe fa com el famós caballito amb la moto, vale? Que s'aixeca la roda al davant. Quan tu dones gas, amb el cotxe passa algo similar. Vale? Si tu dones gas amb un cotxe, s'està aixecant el morro, vale? Llavors, si tu vas amb tracció darrere, estàs passant tot el pes al darrere, si estàs lliberant el morro, a part el cul es mou, és una mica incòmode de conduir, vale? En canvi, amb un tracció al davant, sí que és veritat que fa aquesta ficció de caballito, però el tenir la tracció al davant és un pelet més fàcil de conduir.
Per què diuen que per conduir sobre neu el millor és un cotxe molt lleuger, amb les rodes molt primes?
Pel pes. Simplement és pel pes. No és el mateix moure un trineu amb un nen que pesi 20 quilos que un trineu amb un senyor que pesi 90 quilos. Vale.
Però una roda ampla 4x4 respecte a una roda prima 4x4 no, no tracciona.
Primer, tota una cosa és el cotxe en si, vale, que és el pes, o sigui, no és el mateix moure 2.000 quilos que moure 800, i a l'hora de frenar no és el mateix frenar 800 que frenar 2.000, vale? Fins aquí tot és molt evident, d'acord? L'altra cosa que tu dius és el pneumàtic. Jo vaig anar amb una fàbrica d'una primera marca de pneumàtics, i quan li vaig fer aquesta pregunta a l'enginyer que m'està ensenyant tot allò, us en recordeu que vam parlar de que la roda fa com la bola de neu, tot això m'ho explica aquest mateix senyor. Li vaig dir que aquí a Andorra compràvem cotxes amb roda estreta perquè anàvem millor per la neu, i ell es va quedar com al·lucinant. Com? Ell, o sigui, realment no tenia res. Ell diu que com, o sigui, la seva teoria era com més superfície de pneumàtic toqui al terra, més s'emplenarà de neu, més fàcil serà pel cotxe anar sobre la neu. Si realment, si penses així, dius, ostres, doncs aquest senyor tenia tota la raó. Però sí que és veritat que hem vist que com més estreta sigui la roda, més fàcil va per la neu, no? Això realment és, òbviament, perquè al ser la roda com és estreta, menys superfície de fregament té amb el... Sí, amb el terra, i més fàcil li és al pneumàtic d'avançar. Per avui en dia, vale, jo també vull dir que amb el que han avançat els pneumàtics, vale, no cal muntar una roda més estreta. Ni no, vale? És a dir, realment, si tu tens un cotxe de gamma mitja amb un pneumàtic d'una llanta entre 16 i 17, 18, 18 ja és gran, però amb una llanta normal... no cal estar comprant una altra llanta, una altra no sé què, una altra mesura. Realment tu pots muntar avui en dia una llanta 17, que és una mida ja gran, amb un bon pneumàtic d'hivern, i el que vull dir amb això és que les fàbriques ja pensen en que els cotxes aniran amb pneumàtic gran. O sigui, aquest senyor que és l'enginyer que fabrica el pneumàtic, ell ho fabrica pensant de que aquell pneumàtic ample ha d'anar quasi millor que un pneumàtic estret, vale? Llavors, o sigui, el que vull dir és que un cotxe amb pneumàtic gran ja avui en dia quasi va igual que amb un pneumàtic estret. El que sí que hem de relacionar també és que un cotxe amb pneumàtic estret normalment és un cotxe més petit, i un cotxe amb pneumàtic gran és un cotxe molt més gran. I llavors dius, ostres, aquest pneumàtic no va millor, o sigui, no va tan bé. I amb on també, potser és perquè el teu cotxe pesa 500 quilos més que el cotxe al costat.
Clar. Vale? Ens arriba una pregunta, hem parlat abans de BMW, Mercedes, tracció al darrere, diu, per què la majoria de cotxes potents, Ferrari, Porsche, aquests que hem parlat, són tracció al darrere?
La conducció esportiva. És a dir, la conducció pura esportiva ha de ser un cotxe. O sigui, quan tu penses en un Fórmula 1 o en un car, ningú pensa en un Fórmula 1 tracció davant. No?
És a dir, els Fórmula 1 són tracció al darrere?
Al darrere. Sí. És a dir, la conducció esportiva, o sigui, l'essència de la conducció esportiva ha de ser, o diuen que és, tracció al darrere. O sigui, realment, a l'hora de... Això a la gent que li agrada conduir, a l'hora de... Si de tenir sensació... et dona molta més sensació un cotxe tracció darrere, vale, que un cotxe tracció al davant o 4x4, d'acord? Això ho estem parlant sense controls, totalment esportius, circuits, etc, etc. I a part, el cotxe tracció darrere, a l'empenye, vale, o sigui, a que t'empunyin, és com que el cotxe cor una mica més, vale? Perquè així en grandes rasgos, eh? Sí. Però o sigui, realment és, primer tot, l'essència de que conduir al darrere el cotxe es mou i és una mica més esportiu, i que el cotxe a l'hora del pas per curva, a l'hora de donar el gas amb sortida de curva i això, el cotxe és com que cor més, va millor.
Posem-hi ara el paràmetre consum. Un cotxe, quant més tracció té el cotxe o més rodes traccionen, més gasta.
Més gasta, sí senyor.
Quan menys tingui controlada la pressió de les rodes...
Més gasta.
Més gasta. Perquè si la superfície és més plana, hi ha més superfície
com
de contacte...
Clar, com més superfície al terra, més ha d'arrastrar el cotxe,
o sigui,
més
són consum. Els dos paràmetres que he de tenir en compte a l'hora de consumir, evidentment, i després el gas.
Bueno, parlant de conducció eficient ja és una altra cosa, però parlant de tracció de pneumàtic...
Aquestes dues coses les hem de tenir en compte.
O sigui, una cosa és quin tipus de tracció té el meu cotxe, ¿vale? Sempre consumirà més, òbviament, un 4x4 que un tracció al davant o un tracció al darrere, pel fet de que ha de moure més rodes, ¿vale? Fàcil. Després, la pressió i el dibuix del pneumàtic i l'estat del pneumàtic. ¿Vale? És a dir, la roda, ens recordem aquests jeeps amb aquestes rodes de taco, etc, etc, això consumeix més. ¿Vale? Després, la pressió del pneumàtic, si la roda està molt baixa, ¿vale? Ha d'arrastrar més.
Hi ha més superfície en contacte.
Més superfície en contacte, i això li costa més al cotxe, més consum. Com més inflada estigui la roda, menys contacte hi ha amb el terra i més fàcil li és al cotxe. Òbviament, llavors, per aquesta regla de 3, dic, bueno, doncs foto les rodes a 5 quilos i així el cotxe no em gastarà i ja. Després entra la seguretat,
També.
Aquí. És a dir, el fabricant del cotxe, no el fabricant del pneumàtic, em diu a quina pressió haig de portar les rodes amb aquell cotxe.
Ojo, que aquesta és bona. Per què m'ho diu el fabricant del cotxe i no el del pneumàtic?
Perquè el fabricant del pneumàtic no sap amb quin cotxe estàs muntant aquella roda. És a dir, el fabricant del pneumàtic no sap si tu tens un Mercedes X que pese tant o un Porsche qual que pese menys. Clar, tu pots muntar el mateix tipus de roda amb un cotxe superesportiu o amb un SUV que és tan famós avui en dia, aquests jeeps que són quasi esportius, però clar, el pes no és el mateix. Llavors, el fabricant del cotxe em diu, em recomana una pressió per cotxe buit i una pressió per cotxe ple. Vale? No és el mateix que jo viatge sol que viatgi amb 5 membres de la família i ple de maletes. És a dir, aquí el consum també canvia.
Què influeix més a l'hora de consumir? Ja no parlo de rodes, ni de pressions, ni de tracció, sinó de tipus de cotxe. Sí. El gas que jo li dongui o el canvi com el faci servir?
El gas que tu li donguis.
Sí, el gas és com l'aixeta.
Sí, aviam, això és una cosa que podríem estar un rato parlant, però o sigui, perquè ho entenguem tots ràpid. Fins ara es deia que, bueno, la quinta gallega s'ha parlat molts anys, no?, de ficar el puny mort i que el cotxe vagi sol. És a dir, tothom ha entès de que perquè el cotxe no gasti hem de portar una marxa molt alta. Val? És a dir, si jo vaig amb una recta a 60 o a 40, li fico la cinquena, la sisena, la setena, la marxa més llarga que tingui el teu cotxe, i a partir d'aquí el cotxe va com a, jo què sé, a 500 revolucions i no consumeix. Però, òbviament, perquè el cotxe es mogui, tu has de donar gas.
Clar.
Si tu vas a 500 revolucions amb la cinquena, però amb tot el gas donat, és com que tens un grifo, o sigui, com tu deies, una aixeta oberta, i allà va entrant benzina. Els clients de BMW són clients que normalment saben més d'això, perquè... o sigui, recordem els panels tenen aquella agulla que marca el consum. No l'hem de fer molt cas perquè a vegades es torna una mica d'allò, però jo et serveix per veure de que si tu fiquis una marxa molt llarga i dones el gas totalment, allò puja i dius, ostres, però si el cotxe va parat, estic a 1.000 revolucions i aquest cotxe està consumint perquè necessita molta benzina, perquè tu li estàs obrint el gas a tope i ell necessita molta benzina per fer allò que tu li estàs demanant. Llavors, jo sempre aconsello portar la marxa que el cotxe em demane. Vale? És a dir, avui en dia els cotxes ja et marquen que tu li pugis una marxa o li baixes, vale? És a dir, si no, per oïda, sabrem que els cotxes dièsel, els cotxes dièsel de 1.500 a 2.000 seria el canvi bo, els cotxes benzina hauríem d'augmentar fins a uns 2.500, vale? Però és a dir, portar la marxa que el cotxe vulgui o que el cotxe demani i, com a molt, el 40% del gas donat. Això seria per fer una conducció eficient. No podem accelerar mai més del 40% del pedal, del recorregut del pedal.
Quan dius canvi a 1.500 revolucions, a 2.500, etc., jo d'aquí he de deduir que un cotxe automàtic gastarà menys?
Sí.
Normalment un cotxe automàtic gasta menys?
Un cotxe manual. No. Un cotxe manual ben portat gasta menys que un cotxe automàtic.
Sí. Però si no porto bé un cotxe manual, l'automàtic em gastarà menys.
Sí. Avui en dia aquests canvis intel·ligents, vale? Quan tu li fiques el modo eco al teu cotxe o aquest, no sé, ara, pues com es diu, a diferents marques, aquest modo el que fa és portar un canvi de marxes òptim. Òbviament, sempre que tu tinguis una conducció òptima, si tu vas amb el gas donat a fondo, li pots portar l'eco, el que vulguis, que ja consumirà. Però si tu vas amb un viatge llarg, fiques l'eco i tu vas amb poc gas i això, aquell canvi de marxes portarà una relació perquè el teu consum sigui el menor possible. Vale? Ara, si tu ets un crac amb una conducció eficient, amb un canvi manual, òbviament sempre sempre consumiràs menys pel fet de que tu saps el que faràs en tot moment. El cotxe, fins que tu no li dones l'ordre amb el peu, ell no és intel·ligent, ell no sap el que tu estàs pensant. Vale? En canvi, tu amb un canvi manual et pots anticipar a totes les teves maniobres, tu amb un cotxe automàtic l'avises del que tu vols fer. Com? Doncs si jo vull adelantar, vaig amb la marxa més llarga que tingui el meu cotxe i vull adelantar, jo li haig de donar l'ordre apretant aquell pedal al tope. Llavors ell baixa les marxes pertinents i adelante. Tot aquell moment, aquells segons que passen, el cotxe està consumint. Vale? En canvi, si tu vas amb un cotxe manual, tu fiques la marxa pertinent, surts, és a dir, et pots anticipar a tot. Però com que això la gent ni hi pensem, ni ho sabem fer, perquè no anirem tot el dia pensant, a part ningú ens ho ha explicat, sí que és veritat que amb usuaris normals de cotxes jo crec que consumiran menys amb un cotxe automàtic, tot i que els cotxes automàtics tenen un consum un pèl elevat.
Sí?
Sí.
Jo m'he adonat que a la que passo de 2.000 voltes canvia absolutament.
Sí, bueno, el que et deia, tu tens un cotxe benzina
automàtic.
Sí, automàtic. A la que el cotxe comença a anar de 2.000 a 4.000, que és aquell règim una mica òptim, òbviament el cotxe és quan li comença a fotre.
Però en canvi, per sota de 2.000, tot i ser un cotxe 4x4,
té un consum
baix.
I també, si a la que passes de 100, 120 per hora, això també comença a consumir de la bomba, vale?
Sí, perquè va relacionat, evidentment, és difícil anar
òbviament
a 120 a 1800 voltes, és impossible.
Clar, llavors, els cotxes estan pensats per anar amb aquest, o sigui, si quan tu diuen, no, un cotxe fa, jo què sé, 5 litres al 100. Però és que allò està calculat amb una carretera totalment llisa, amb uns pneumàtics perfectes, amb unes pressions perfectes, a 2.000 revolucions sense passar-se res. És a dir, quan tu compres un cotxe que diuen, no, consume 4, tu ja saps que faràs 5. Sempre faràs una mica més.
Com a poc.
Això és com ve l'anunci, des de tal, ja saps que aquell des de només és la roda i el volant.
Suma-li 3.000 euros, sí, com a mínim. Sí, sí. Escolta, seguirem parlant el pròxim dia que vinguis, perquè ens han quedat moltíssimes coses sobre el tema de la... Hem parlat més de consum que de conducció eficient, però sí, volia lligar el consum en el tema de la tracció, perquè em sembla que eren dues coses que es podien vincular bé. I dedicarem el pròxim capítol de l'Espai Contra Volant, perfecte, precisament a temes estrictament de conducció eficient.
Perfecte.
Company, moltíssimes
gràcies. Moltes gràcies, Àlex. Just like a dragonfly.